pensar és la extraordinària capacitat de liar-la i d'emmarañar que té la senyora Díaz.
Bueno, i el senyor Sánchez traient-se tots aquells que li poden, diríem, rascar un granet que té aquí a l'esquerra.
Però mira què et dic. La cosa comença en el que se sap que la parella de Díaz Ayuso ha reconegut que està perseguit per un frau fiscal i ell reconeix el frau fiscal i envia un correu a Hisenda proposant un acord de conformitat, cosa que fan tota la gent que està investigada i que és culpable.
Clar, que és culpable.
Diu, admeto que he defraudat, no em porti a la presó, deixi'm pagar.
Sí.
Bàsicament
és això.
I la multa
i tot.
I la multa i tot, naturalment, perquè sense multa no se'n va.
A partir dels 120.000 euros. Sí.
Exacte. Doncs bé, això comença amb un acte de tergiversació d'aquesta veritat. Això és la veritat. I això és el que està acreditat. Llavors, Miguel Ángel Rodríguez, que és el cap de gabinet de Díaz Ayuso, llença un bulo a través de diferents mitjans en el que diu lo contrari. Diu, no només el nòvio de la senyora presidenta no té cap problema amb Hisenda, sinó que Hisenda li tornarà diners perquè, a més, li proposa un pacte de conciliació. Hisenda a ella. Llavors, la Fiscalia es troba que està corrent per tots els mitjans de Madrid una versió que és falsa i que deixa en mal lloc i salva aquí l'infractor. Llavors, la Fiscalia fa una nota de premsa dient que no, que és al revés. Però abans s'ha filtrat aquest correu. Llavors, ara, al final de tot aquest recorregut tenim imputat el fiscal general de l'Estat per la filtració, per la suposada filtració, que només hi ha una coincidència temporal. Quan l'imputen, només l'imputen en base a una coincidència temporal. No hi ha cap element que pugui dir que el fiscal general ha fet aquesta imputació. Hi ha diverses persones més relacionades amb el tema i s'ha produït la crisi més gran al PSOE de Madrid. I del frau. Qui en parla del frau?
Ja però és que finalment en saben més, no? Vull dir, el Miguel Ángel Rodríguez munta aquí la pilota per tergiversar les coses, els mitjans algunes vegades ens equivoquem, no? I al final aquí a pot esquitxar és el PSOE. Però, ostres, tu, des del punt de vista de fer-ne, no sé, un serial està molt bé, però què més? Què més per ara? Per ara, res més, Per ara, res més. Jo penso que Sánchez, que torna, diríem, a haver-se de reunir amb els seus companys del PSOE, em va prendre molt el 2016, Molt, Jo vaig parlar-hi llavors el 2016. No, però
hi ha una cosa que a mi em preocupa moltíssim d'això que estem explicant.
S'ha acabat el broc.
Hi ha una cosa que a mi em preocupa moltíssim d'això que estem explicant, un detall molt concret, que és que la imputació del fiscal general de l'Estat ha comportat que s'investigui, és a dir, que s'agafi totes les seves comunicacions, totes les seves comunicacions, i que ara mateix estiguin a l'abast d'un jutge, instructor. Sí. Això...
Que al cap de res ho acabes veient a mitjans de comunicació estranyament.
Quasi. Correcte.
Final, no, i aquestes filtracions no s'investigaran.
No
s'investigaran aquestes filtracions.
Aleshores, a mi això, d'entrada, em sembla que hi ha una col·lisió d'interessos molt important. Molt important. És a dir, entre un jutge que està investigant a la persona que ha de tenir, diguem-ne, que ha de ser part d'algú, no? El fiscal general de l'Estat ha de ser part dels seus procediments judicials. Això ja és molt, molt estrany. I després, tot el tema aquest de les filtracions constants, de les comunicacions del fiscal general de l'Estat, a mi em sembla que és un nivell de podredumbre, un nivell de corrupció judicial, el que, en fi, a mi em preocupa molt.
Són les 10 i 3. Tenim novetats sobre aquestes incidències. Aina Ostrell, que hi ha la mobilitat?
Mira, aturada la circulació ferroviària entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per l'avaria de la catenària i el pantògraf d'un tren de mercaderies de la companyia Continental Rail. Afecta els trens de les línies R13, R14, R15 i R17 i s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. També s'ha sol·licitat ajuda externa per a l'evacuació dels passatgers del tren regional aturat al tram Plana Valls, d'aquest oient que sentíem abans, i els faran el transport per carretera, també.
Per tant, paciència també si algú està afectat per aquesta circulació ferroviària complicada, deies, entre la plana de Picamaixons i Sant Vicenç de Calders, sobretot,
Exactament.
Molt bé, gràcies, Aina. Farem una pausa per la publicitat.
És el col·lapse, de la nostra xarxa viària. A tu t'agrada la paraula col·lapse. Totalment. I que jo aquí sí que hi aniria posant cada dia l'accent, perquè és evident que el govern català fa 3 mesos que hi és, però sí que pot dir aquest partit germà, que és el PSOE, escolta, i el govern espanyol, com ho tenim, això de les infraestructures. Aquest és un fet que afecta la vida de la ciutadania a Catalunya. I cloc! Estem... I aquí hi ha col·lapse.
Ho diu Sílvia Coppolo des del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Catalunya. 3 minuts i tornem en directe aquí a Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio, especial des del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors què volem, saps? Anar buscant, anar
buscant. M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Està sempre pensant en el futur.
Exacte, petits reptes, no?
Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Arriben els concerts de Nadal a BCN Clàssics.
Emociona't amb els Carmina Burana, interpretats per l'Orfeó Donostierra, l'Orquestra Ada Simfònica Alicante i el seu director, Josep Vicent.
I gaudeix d'un homenatge a Handel amb música aquàtica i música per als Reials Focs d'Artifici amb Le Concert d'Astré.
Regala entrades i abonaments. Entra a bcnclàssics.cat.
T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres? Doncs encara millor, perquè torna el millor dels divendres. Aquest Black Friday podràs guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11.
I a més, entrant a cuponespecial.es podràs aconseguir centenars de targetes regal de tecnologia, esport i oci. Amb el cuponazo Black Friday de l'11, torna el millor dels divendres. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10:08 i hem desbordat el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Canalies, perquè ara hi ha moltíssima gent, hi ha uns nens que han vingut també a fer...
A veure, és que la gent no es pensi que tenim aquí uns nanos a escoltar la tertúlia. De fet, nanos de 0 a 6 anys, perquè és que estem just al costat d'una zona on, evidentment, poden experimentar. Sílvia Coppolo, si vols, després hi anem.
Ai, sí, a perquè veure, pot això... experimentarem.
Podeu experimentar el que vulgueu, però això és una exposició que està 0 a 6 anys, Canalies.
Sí, però està molt bé, com la Coppolo i jo, vull dir que aquí podem entrar.
Ah, Coppolo, aquí. Vull dir que 6 anys no crec que tinguis.
I tant que els tinguin 6 anys, sí, home, posa en dubte que els
mínim,
tinguin 6 anys.
Mínim en tens 6.
A baix de tot estan a 6 anys. Jo els 6 bé, els faig anar.
En tot cas, avisar els que ens estan escoltant ara mateix que hi ha aquests nanos que...
Bé, vist així, sí.
Sí, no, és així?
És així.
És que és així, és així.
És que no,
jo
és que
vaig
no
venir
sé
a aquesta
veu.
Exposició...
Fa dues setmanes, no? Vaig venir-hi?
Un mes, bé. Potser, i li vaig dir, li he dit a l'Arturo Puente. Vine,
sí,
vine,
perquè... jo tinc dos nens d'aquestes edats.
Però l'Arturo és més gran, eh?
Sí, no.
Però també, mínim, en té 6, també.
Sí, de 0-6 soc una mica més gran, només.
Sí.
Però tinc dos nens que entrarien en aquesta franja i la veritat és que mola.
En tot cas, que la gent que ens està escoltant ara mateix, que sàpiga que... que aquests crits venen precisament d'aquesta zona d'aquí, que on els nanos estan experimentant.
I que hi ha molta gent que també encara ens acompanya.
Home, podeu aplaudir, per favor.
Bravo.
I que ara.
Que crec que tenim companys aquí, excompanys de TV3, em sembla.
Sí. Ah, jo l'he vist en aquest, que és un
crac. I el Manel Serrau, el tenim per aquí.
I de Catalunya Ràdio.
On és el Manel?
Home, Manel, per favor. Home, clar, posa't en peus, per favor, posa't en peus.
Ara et veig, Manel.
Sí, home, sí, fort aplaudiment pel Manel.
Manel, m'he xivat.
Què tal, bon dia.
Home, t'havíem d'enganxar, no?
Sí.
Jo soc públic.
Manel, tu estàs jubilat ara, no?
Sí, sí, sí.
I què?
Molt bé, molt bé. Puc anar a veure programes de ràdio.
Ho recomanes.
Ho recomano molt.
Una mica de ganes ara d'estar aquí a la taula, per això, comentant la jugada o no?
Mira, l'afició tertulià no l'he tingut mai, francament, eh?
No t'ha picat mai això de dir, mira, em fotré aquí a discutir, no, eh?
No. Discuteixo a casa, però...
Ja deus tenir prou feina, no?
Ja en tinc prou, ja.
Home, va treballar molts anys a Catalunya Ràdio, també redactor cap informatius de TV3. L'època més de la pandèmia, el procés sí que encara hi eres, allà.
Sí,
encara. Vas plegar després de la pandèmia, no? Vas dir, ja en tinc prou.
Fa poc.
Fa un any. Doncs, per tant, ja l'has viscut a tots colors. Vull dir que ja...
Jo vull somratllar, l'alta qualitat professional i humana del Manel Serrau.
Molt bé, sí.
Un aplaudiment per
el Manel. Gràcies per venir. Manel, moltes gràcies. És que ja es veu la cara de jubilat i de tranquil·litat, saps què vull dir-te? Això ja es veu. Tenim terrassencs per aquí, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Et veig atenta que no t'has aixecat de la cadira en tot el que portem de programa, eh?
Home, sí que m'aixecaré algun moment, però no.
Perquè és terrassenca i sap que si s'aixeca li fotran la cadira.
Has vist què t'està dient? No, ja hi som. A veure.
No, com que és terrassenca sap que si s'aixeca li fotran la cadira.
No. Els que jo tinc jo segura. Ja me la guarden.
Ja li guarden.
És que ho escolto cada dia i m'ha fet molt il·lusió poder venir. I mira, ja està, i estic molt bé. Molt
doncs clar que sí, que aquesta és...
No se sent prou bé, potser, eh?
No se sent prou bé.
Hi ha molta ressonància, no?
Sí.
Hem d'arreglar-ho,
això, eh? No passa res, perquè estic molt atenta, però que no se sent... Clar, estàs acostumada pel ràdio.
Jo crec que si es poséssiu una mica més enrere...
Sentiríeu millor.
A prop de perquè...
no sabeu. Ho hem fet menys amb el equivocat.
No. Estem més a prop.
És que pensava que diries, a Sabadell s'escolta millor.
Ai.
No. A mi, perquè és el meu ràdio, sento perfecte cada dia.
Que bé. Molt bé, doncs gràcies per venir, de veritat.
A vosaltres.
Sí. I d'aquí uns moments, per cert, vindrà el Nando Jovany.
Sí, farem l'Anyoli.
Anyoli, que m'han dit Anyoli d'una manera molt especial, eh?
Ah, sí?
No puc dir res més.
Bueno, doncs ara ho farem.
Anyoli.
Abans, per això, volem parlar d'intel·ligència artificial. Ha entrat a les nostres vides ja d'una forma molt, molt directa. Ens acompanya el Ramon López Mántaras. Què tal, Ramon, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
És expert i referent mundial en la intel·ligència artificial. És una cosa d'entrada que... ens fa certa por, li tenim molt respecte a la intel·ligència artificial, però també al mateix temps la incorporem amb certa curiositat, no? De seguida ens arriba una aplicació que és d'intel·ligència artificial i ja comencem a jugar. És a dir, quan ens en parlen, ens sembla que ens faci molta por, però després la volem a les nostres vides. Ens ha de fer por o no?
Bueno, en si mateixa no. La intel·ligència artificial no ha de fer por. És una eina molt sofisticada. És software, finalment són programes, no? Informàtics. El que ens ha de fer por és l'ús, i l'ús depèn de nosaltres, no? Jo sempre dic una cosa que surt per tot arreu, que dic que el problema no és el monstre de Frankenstein, el problema és el doctor Frankenstein. Qui fa la cosa, qui la desplega, qui l'aplica, i si no, que aquí sí que hi ha moltes possibilitats, malauradament, de que es pugui fer pues, molt malament.
Perquè en l'àmbit de la ciència, avui que estem al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, és on es pot avançar més amb la intel·ligència artificial?
És un dels àmbits on potser està tenint més impacte. Només hem vist els darrers premis Nobel, tant de física com de química, han estat possibles gràcies a degut a la intel·ligència artificial, no? En particular el de química, que resol un problema sobre com es pleguen les proteïnes en l'espai, que tenen repercussions en el disseny de medicaments i de vacunes, etc. No? I això fa que s'ha fet possible gràcies a una eina d'intel·ligència artificial, si no, no s'hauria pogut aconseguir tan ràpidament, no?
Ahir parlàvem justament de TikTok i dels riscos que té l'addicció que genera molts joves al TikTok. Parlàvem de com l'algoritme, per exemple, porta més a contingut d'un tema que hem consultat algun dia, no? I per tant que pot acabar sent molt contraproduent, perquè, per exemple, hi ha models de bellesa o conductes suïcides directament que es poden arribar a reproduir en aquest canal i, per tant, que per aquest algoritme i, per tant, per aquesta intel·ligència artificial acabem generant uns mons molt perillosos a les nostres vides, no?
Sí, el problema és que quan s'interactua amb un sistema d'intel·ligència artificial caiem en la trampa sempre d'antropomorfitzar, és a dir, d'atorgar-li qualitats d'intel·ligència humana i que no és. No és un humà, no és un agent moral, no sap res. no, ni tan sols ens entén realment, realment. Encara que doni la sensació de que ens està entenent, no ens està entenent.
Vostè fa dues setmanes va fer una conferència aquí,
sí,
no?
Sí, sí, aquest mateix museu.
Que es deia, és realment intel·ligent la intel·ligència artificial,
efectivament,
no?
Efectivament, i precisament adreçava aquest aspecte, no? Tocàvem de peus a terra, dèiem, bueno, compte amb el que s'està dient, que s'està exagerant molt per interessos clarament econòmics de grans empreses tecnològiques, que el que volen és maximitzar el valor bursàtil i maximitzar també la possibilitat de rebre grans inversions, no? I a partir d'aquest moment, doncs, exageren el que és... La realitat no és el que ens estan venent, realment.
Però és a dir, hi ha una bombolla, perquè clar, al voltant d'això també hi ha molt negoci, entenc, ara.
Moltíssim, ara moltíssim.
I és una mena de bombolla immobiliària amb tecnologia, això? És a dir, que pot acabar petant, també?
Sí, s'està detectant d'alguna manera que té les condicions del que podríem dir una bombolla, com ha passat en el passat amb altres tecnologies, i hi ha indicis de que ja s'està començant a desinflar. Per exemple, hi ha molts inversors que ja no veuen el retorn de les inversions, no ho veuen tan clar. Tampoc està molt clar quin, el que en diuen les aplicacions revolucionàries. No se'n veu encara cap realment de revolucionària en aquesta nova intel·ligència artificial que tenim ara, que és la generativa, on l'exemple més que tothom coneix és el famós ChatGPT, que qui no l'ha utilitzat alguna vegada, no?
Que ara hi ha versions de ChatGPT. L'altre dia vaig baixar-me una aplicació que parlaves amb el teu jo del futur. Feia com una sèrie de bateria de preguntes i després arribava a construir un teu jo hipotètic i li podies preguntar com t'havia anat la vida i coses així. Això se'n forma part del joc, no? Però que al final forma part d'aquestes derivades del que coneixem. És a dir, quan la gent li preguntes què és la intel·ligència artificial, és aquest xat cap a alguna cosa que t'explica coses, no?
I és molt més que això. I també dona la sensació de que sap molt, com deia abans, i no sap res.
Clar, un dels mites que més s'explota en aquests moments, justament per generar aquesta por, diríem, que en definitiva és una por que ens fa pensar que com que no podrem comprendre com és aquesta tecnologia, doncs deixem-la en mans d'aquells que l'estan controlant d'alguna manera, no? És la idea de que aquesta intel·ligència artificial, quan tot hi serà, per entendre'ns, serà una intel·ligència que ens suplantarà als humans. Oi que no? De cap manera.
No, jo sempre dic que no. A veure, de què estem parlant? 5, 10, 100 anys vista? Òbviament no té sentit parlar de molt, molt llarg termini. Però a terminis, diguem-ne, que tindria algun sentit parlar, no ens ha de preocupar en absolut. Vull dir, bueno, òbviament sí que té una... És transformador, canvia situacions en el mercat de treball, però hem d'enfocar-ho des del punt de vista que és una eina que ens pot ajudar i que ens pot complementar. El discurs de la substitució jo no el compro.
No sé si m'ha de dir alguna cosa, senyor López de Mandaràs, encantada de saludar-lo. Com que ja tinc 6 anys, doncs recordo quan jo vaig fer aquí a Catalunya Ràdio, recordo un programa que dèiem Qui no té por de l'ordinador, te'n deus recordar?
Ah, sí?
De l'ordinador, sí. Quan els ordinadors, però vostè se'n recorda.
Això, 90 devia ser, o...?
Sí, o 80.
80,
sí. No? Diríem que jo tenia un Amstrad, llavors. Quan la irrupció de la informàtica i d'internet, que va ser la gran revolució, ens va deixar, no? Així és com un nen o no, que es belluga cap a una banda i una altra. Jo no sé si vostè ens pot dir que viurem una revolució social, més enllà de la tecnològica, com la que vam viure quan va irrompre la informàtica i, sobretot, diríem, internet, que és la clau. Aquesta és una qüestió que li volia demanar. Li volia demanar d'altres. A mi el que... A mi el ChatGPT diu que vaig néixer a Figueres, jo no he nascut a Figueres, no tinc res contra la gent de Figueres, però s'equivoca. Però no és això. És a dir, ara que venim de Washington, jo seguia un seminari de comunicació política, ja ho vaig fer el 2016, quan va guanyar Trump, i sí que veiem de quina manera utilitza ara també la intel·ligència artificial, algoritmes, per manipular percepcions i crear marcs mentals nous i diferents de la realitat, que per tant acaben sent realitat a través de les xarxes socials. I com amb inversió
inversions molt més petites, amb diners, aconsegueix uns resultats, ha aconseguit uns resultats infinitament més grans que Harris. Llavors jo volia anar cap aquí. El que hauríem d'establir és, èticament, moralment, que deia, no és un agent moral, qui controla els algoritmes, quines connexions hi ha amb les xarxes socials, de manera que crea allò, fets alternatius, que no ho són mentida, marcs mentals que creen realitats que no existien. Li sembla que hem d'anar per aquí?
Bé, primer, pel que fa si és una revolució, jo penso que és una mica aviat encara per dir-ho. Hem d'esperar, hem de tenir més perspectiva, no? Internet sí que ha canviat molt la vida a tothom. Bueno, aquest catxarret que tenim tots a la butxaca també, no? I més connectat a internet, les dues coses juntes, no vegis, no? Si la intel·ligència artificial és una revolució o no, jo encara m'esperaria un temps per analitzar-ho, per afirmar-ho. El seu ús, que deia, bueno, això, el que deies, no? El seu ús és un exemple molt rellevant, penso, d'un ús no adequat de la intel·ligència artificial per manipular, per mentir, generar falsetats. Va arribar el moment en què hi hagi una societat en què no puguem discernir el que és cert del que és fals, i llavors això és un terrible, perquè una societat està sustentada en la confiança entre nosaltres. Si manca això, ens estem carregant la societat i podem posar en perill fins i tot la democràcia. I ja ho estem començant a veure, perquè hi ha una correlació altíssima entre les corrents d'extrema dreta i l'adoració, d'alguna manera, de la intel·ligència artificial.
Perquè és el descontrol, d'alguna forma, no? És el caos.
És una manera molt bona de manipular i de controlar.
Tenir sota el seu control, no? Sí, diríem, sí. Penso.
Jo entenc perfectament el reparus o la vigilància davant de qualificar-lo ja com una revolució, però és veritat que hi ha aspectes que jo sí que considero, des del meu no coneixement, que són bastant revolucionaris. I, per exemple, empreses que ja estan fent, m'explicaven l'altre dia una empresa coneguda, que una havia de fer un estudi sobre les factures, en aquest cas, de l'energia que consumia, de la llum, diguem-ne. Consumien molta llum, en aquesta empresa havien de fer un estudi dels 5 anys de les factures de llum. Això que li hagués costat en auditoria un informe d'uns 2.000, 3.000 euros, ho havien fet en notebook de Google en un moment, diguem, havien ficat totes les factures i el mateix notebook de Google, que jo crec que ara mateix l'eina, no sé si està d'acord, però ara mateix una de les eines que més sorprenents fa, no? El mateix passa, per exemple, en qüestions amb el periodisme, no? En el periodisme, jo ara, provant-ho només, però fiques sumaris de judicis i el resum que fa, després s'ha de revisar, però el resum que fa és al·lucinant. Vull dir, entén molt bé el que un periodista vol...
Sí, però no te'n fies, és a dir...
No te'n fies,
no
confiïs.
No entén, no entén, però bueno.
No.
Però ho fa bé.
Ja sé que no entén, però vull dir que sap, detecta, percep... No sé com m'hauria de dir,
Però detecta vull dir patrons, que... detecta patrons amb dades.
Aconsegueix donar-te les quatre idees principals que t'interessen d'un sumari de 1.000 pàgines, que simplement ni que sigui per temps...
Però qui te diu que són les que t'interessen?
No, clar, però a mi un sumari de 1.000 pàgines...
Una màquina.
És un dia bo, a la redacció. I que hi hagi una eina que t'ho faci en 5 minuts, després s'ha de revisar, però... És molt curiós. Diguem-ne que, si no és revolucionari...
Però també és l'enemic del periodisme, aquesta velocitat.
Totalment d'acord. Però jo el que dic és que, si no és revolucionari, s'assembla bastant,
Sí. Mm-hmm.
Pensa que hi ha una tendència... Tot ho uniformitza, tot s'assembla, tot el que genera aquest sistema de llenguatge, tot s'assembla. Reflexa i reprodueix la mediocritat de tot el que hi ha, de tot el corpus de textos amb el qual ha estat entrenat. Si vols coses creatives i originals i molt ben fetes, fes-ho tu.
Si li demanes que et faci una entrevista, vaig amb el que dieu tots dos, a un personatge, veuràs que és d'una mediocritat l'entrevista que
provoca. Jo crec que hi ha dues cases diferents. Una cosa és tots els models tipus ChatGPT, que s'han entrenat amb uns textos, i, per exemple, Notebook, no? Que tu li fiques les fonts i d'aquí no se surt.
Sí, sí.
És a dir, quan tu li... quan tu li fiques a no,
sí, sí. És una cosa. No, tu pots dir, escolta, quantes vegades Pedro Sánchez diu la paraula tant. Espanya en un míting i tu comptarà
fa...
perfecte.
No, no, però això... no, més enllà d'això, més enllà de comptar, perquè però, això però... ja t'ho fa, no, un control F. Però més enllà d'això, és a dir, tu li dius, agafes un discurs, per exemple, un discurs de un polític, no? Una compareixença en el Congrés que dura 9 hores. No, un debat parlamentari. El fiques i fa uns titulars molt semblants al que faria una redacció.
Doncs això vol dir que tenim un problema, que és que ens estem tornant molt mediocres, segurament, no?
Bueno, potser, però vull dir que... fa por, diguem-ne, la por és absolutament...
A la manera que ho diria el Ricard Ostrell, i llavors tu concretes...
Sí. No t'interessarà.
Ho farà cridant.
La eina aquesta del notebook de Google fa una cosa que és impressionant, que és posar a dues persones a parlar, fa unes tertúlies... que són espectaculars.
Home, doncs això ens ho mirarem, perquè bueno, igual ens estalviem tota si feina.
Si s'entera el Ricard, igual no es convida més.
Milagros, breument, sisplau, Milagros.
No, a veure, la qüestió, com tu has dit al principi, és un tema de control. La tecnologia en si mateixa l'hem de veure com una eina que expandeix les nostres capacitats, fruit de la nostra intel·ligència, no és autònoma. L'hem creat nosaltres. Els patrons de resposta els hi donem nosaltres. La informació li donem nosaltres. Una altra cosa és que la informació sigui bona o dolenta. Si té bona informació, podrà aplicar bons patrons i donar bones respostes. Jo recordo quan els periodistes, quan va venir internet, i els diaris tot d'una es van trobar que suprimíem el departament de documentació, que en un diari i en una televisió eren fonamentals perquè és de...
L'altre dia vam reivindicar, perquè et portaven unes entrevistes que guardaven de l'any 90.
Bueno, però perquè era fiable, i dèiem, i ara ens haurem de refiar de la Viquipèdia, quan la Viquipèdia...
També és veritat que en aquell moment, jo me recordo que les entrevistes, això ho va dir el Sergi Pàmies l'altre dia, llavors venia un convidat i li dèiem, vostè a l'any 93 va dir que li agradaven molt les croquetes. I deia, és que potser
no
ja no
me'n recordo. No me'n recordo.
Vull dir que
no.
També hi havia una selecció curiosa.
Evidentment,
exacte,
no?
Exacte. No, però aquí ve la cosa. Viquipèdia, quan va començar, era una eina que tothom la despreciava. Viquipèdia avui és extraordinàriament útil.
Per la feina.
Els traductors del principi, recordem, què és la vida sense traductors?
No era parles tremendo. De persones, parles d'eines traductores.
No, exacte. Què seria de molta gent que estem treballant ara i utilitzem els traductors, que aviat utilitzarem el traductor en directe, diríem, no?
Sí, ja està. Per
una entrevista.
Sí, sí.
Sincrònic.
Entrevistes que es fan
llavors, del primer traductor que feia pena, el primer de Google, deies ui. Els traductors actuals, el de Word, és perfecte.
Sí.
Llavors, la intel·ligència artificial millorarà. Llavors, el problema és com la controlarem.
Això és la dinamita. Com la controlem? Pot servir per fer túnels o pot servir en les muntanyes o per matar.
Com ho regularem?
Com ho controlarem?
Bueno, ja s'està intentant regular en alguns llocs. No tot arreu, eh? Ja, a Europa ja sabem que hi ha una llei que està... a punt de
sortir.
De sortir.
Quina és la clau de la regulació?
Bueno, jo diria que són dues coses que s'han de tenir en compte. La regulació i l'educació. O sigui, s'ha de formar. La gent ha de saber utilitzar aquestes eines en sentit comú, que l'eina no en té de sentit comú. L'artificial no té sentit comú, no? Però nosaltres no hauríem de tenir, no? Mínimament. Per tant, compte a l'hora de fer servir aquestes eines, sentit crític, i per tant això s'aprèn. No sé si encara s'aprèn massa, però s'hauria d'aprendre a l'escola, no? El pensament i el sentit crític. I a l'hora d'acostar-se a una eina d'intel·ligència artificial, doncs anar amb precaució i, repeteixo, amb sentit comú. I llavors li podem treure moltes avantatges i molt profit a una eina d'intel·ligència artificial si la sabem fer servir com cal. Però, cuidado, no podem delegar en l'eina tot, perquè nosaltres ens pensem que escriure és només... diguem-ne d'alguna manera, ara faré un servir una paraula una mica gruixuda, vomitar una paraula des de l'altra, que és el que fa ChatGPT. Va recitant allà. No és això, escriure és molt més que això. Escriure és pensar. Escriure és ni més ni menys que pensar. És molt més que generar paraules. Has de tenir algú que dir abans de començar-ho a dir. I aquí les eines d'intel·ligència artificial no tenen res de tot això. Moltes vegades es delega en la màquina habilitats i capacitats cognitives i ens estem tirant pedres a la nostra mateixa teulada, perquè podem perdre aquestes habilitats cognitives si no en tenim por d'enfrontar-nos amb la pàgina en blanc. I no, vinga, va, la ChatGPT en faci la primera versió. No, això és un error. És un error. Ho has de fer tu.
Has d'acabar, com?
Ho has de fer tu.
Anem molt tard, anem molt tard.
Anem molt tard.
Ramon López de Mantres, expert en intel·ligència artificial. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
És humà. Sí. Donem fe.
Donem fe. Tenim novetats sobre el que està passant a l'estació de Sant Vicenç de Calders, Manel Sastre, aquestes incidències que estem explicant al llarg d'aquest matí. Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, hi ha hagut una nova incidència, en aquest cas a prop de l'estació de la Plana de Picamoixons, entre la Plana i Sant Vicenç de Calders. Hi ha una avaria per una incidència que ha tingut un tren de mercaderies de Continental Trail que ha fet malbé la catenària amb un pantògraf del mateix tren, i això està afectant els trens de les línies R13, R14, R15 i R17. S'afegeix als problemes de circulació per la manca d'autobusos per aquesta vaga convocada per avui. De fet, aquí a Sant Vicenç ja s'ha desviat un dels autobusos que hi havia de reserva cap a aquest trajecte per portar els viatgers que els han fet baixar aquí a Sant Vicenç de Calders fins a la Plana de Picamoixons, on continuen anant els seus trajectes habituals cap a Lleida. Hem de dir que els de Reus, que utilitzaven aquest desviament per la Plana Valls, els estan fent baixar també aquí, perquè no hi ha circulació en aquest tram, els pugen en autobús fins a Tarragona, i de Tarragona allà han de fer un intercanvi, un altre intercanvi, per arribar fins a Reus. Aquestes són les circumstàncies que hi ha en aquests moments. Fins i tot un tren que ha quedat aturat a prop de Valls, també han demanat ajuda externa per fer baixar els passatgers i portar-los fins a un autobús per traslladar-los fins aquí a Sant Vicenç de Calders. Aquesta és l'última hora d'aquesta incidència, una incidència més a Renfe, en aquest cas per aquesta avaria d'aquest tren de mercaderies a la Plana de Picamoixons.
Gràcies, Manel. Farem una pausa de 3 minuts i anem a la peixateria. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Només avui i demà al Black Friday total del Cort Inglés tens fins a un 40% en moda, llenceria i sabateria. I a més aconsegueix un 15% de regal per les properes compres des de dissabte 30 fins dilluns 2 de desembre en tot. Consulta'n les condicions. Només al Black Friday total del Cort Inglés, a la botiga web i app.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de led juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Clarell, aquest Black Friday, et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarell, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Després de tota aquesta temporada, avui ha sigut emocionant quan li he sentit a dir... Diu, a veure una cosa, que la gent que té molts diners el reparteixi. I dic, Arturo, president, Arturo, president. Arturo, president.
I la Coplo ja, dient... Deixa'n algun euro, Arturo, va.
Ara,
sigues, ara.
Ara. Sigues, ara. Va, ara. Va, ja, va. La Coplo l'ha posat a peus a terra.
Arturo.
Ara, ara.
Bon dia, amigues.
Bon dia.
Escolteu, jo a partir d'ara és que vull anar a esmorzar amb la Còpolo. Vull anar a esmorzar amb la Còpolo.
Oh, no, i amb la Mila, i amb l'Arturo. No,
és que... però no esmorzar el mateix. No esmorzar el
mateix. El que mengi la Còpolo, jo. Jo vull el que mengi la Còpolo. No, és que és impressionant. Jo m'aixeco al matí i estic cansat.
Però jo
allò,
també m'he de llevar molt aviat, moltes hores abans per despertar-me, eh? Però jo aquí...
Has fet tres intervencions seguides que han acabat totes amb aplaudiments. Amb aplaudiments. La gent dret aplaudint. Vull dir que això és... Sí. Jo vull menjar el que menja la Còpolo.
Molt amables. Molt amables. Esmorzarem plegats. Que farem un esmorzar plegats?
Podríem fer un esmorzar.
Ricard Ostrell, quan acabem la temporada.
En comptes de fer, no? Dinar de Nadal.
Un esmorzar a l'Hispània. Podríem anar a l'Hispània a fer un esmorzar.
Ole,
perquè allà els toros els hi anaven, a les dues germanes.
Sí que els hi anaven. Però farem un esmorzar bo de forquilla.
Arturo, has tingut feina, Arturo, eh? Vull dir, avui entre la Milagros i la Còpolo...
Però cada dia jo estic aquí intentant ficar... Ui, si podria jo dir una cosa, perquè...
Ja ho has aconseguit, però vull dir, t'ha costat, eh?
T'ha costat una mica, però bueno, me defenso.
Hi ha hagut un moment en contronasso Milagros-Còpolo que dic, això, aquí ho hem d'anar aturant, això, eh?
Teatre.
Es coneixen de fa molts anys, ja s'ho poden dir tot, ja no hi ha problema. Va,
però si diem coses maques...
Sí?
Sí.
I Ostrell, què, la gent de Terrassa?
Molt maca.
Has començat fort, eh?
Sí. Ui, com va anar el Girona, doncs, ja que vas tocar per Terrassa?
A Sabadell no porten bata els carnissers?
No arribaré a Nadal, i tant que arribaré a Nadal.
No arribaràs... t'estàs fotent amb uns jumbolats, nano?
La Còpolo diu això perquè aquest matí jo he dit que he vist un senyor amb bata.
Sí.
Clar, jo visc una zona que hi ha un hospital al costat i sempre que veig senyors amb bata van al... Som doctors. I aquí anava la xurreria. Vull dir que...
Sí, xurrers, carnissers...
Ha sigut,
no? També
ha sigut una anècdota que m'he trobat.
Ja.
Mira, ara ve el Nando Jovany, que està arribant, ja també anirà amb...
Aquest
també esmorza fort.
Sí,
ha sigut una coincidència.
Dóna-li molts records, eh? Records de part nostra.
El Nando ens podria preparar.
Ara li donarem. Sí, sí.
Podria preparar l'esmorzar al Nando, no?
Farà una allioli. Porta alguna cosa? Ah, l'allioli.
Allioli. Si foteu-vos allioli abans de la tertúlia, que anirem bé.
Fareu uns rocs.
Tertúlia maca.
Bueno.
En fi, arreglau això del so, que la gent es queixa, això és igual de fer-ho.
Sí, sí.
Perquè aquests espais així...
Són molt macos.
Des de la ràdio de casa se sent bastant de merder, diguéssim. Vull dir, se sent més merder que no pas el gos de Marwenda. Saps el gos de Marwenda?
Perquè estem en un lloc on hi ha activitats per nens i quan arriben els nens, doncs clar, se senten molt els nens.
No, és l'ambient de la ràdio, està bé, és bonic. Està bé.
Disfruteu avui.
Molt bé. Soriguera, Faixedes, que tingueu un bon dia.
A tots.
Una abraçada, gràcies.
Adéu. 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 Adéu.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia lesbiana promíscua amb denominació d'origen. I la resposta era donera. Ser doner o donera vol dir tenir una afecció desmesurada per les dones. I per tenir denominació d'origen cal saber d'on era. Només 133 dels 1.018 participants l'han encertada. Per tant, avui arriba a donar 19 punts per a la Copa. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Maria Piedat Carnero Martínez. I avui també ens heu dit Sàfica, Xapera o Bígama.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Si m'estimes tal com dius, hauries d'ajudar-me a recuperar la calma.
Ariadna Gil és Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portacelli porta escena al clàssic de Tolstoi, una tragèdia sobre l'amor, a la Sala Gran del TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. La Virreina Centre de la Imatge presenta Sotaveu, la primera retrospectiva de l'artista Mar Arza, que reuneix 7 projectes inèdits i 15 peces anteriors que abracen 2 dècades de trajectòria. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Això no ho tornarem a veure, deurien dir de Cruyff. I va arribar Messi. I és veritat que fa la pinta que això no ho tornarem a veure ni en 125 anys més. Però qui sap, potser sí.
Avui el tornarem a veure. Messi, Piqué i molts més ens descobriran els 3 finalistes del nou clam. L'himne del 125è aniversari del Barça. I demà segueix la gala al Liceu, on descobrirem el nou clam.
6 segons. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió: tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de 9:15, Barça-Madrid.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataforma, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI. Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
A les guerres, els bàndols que lluiten a mort sovint acaben per seure plegats per trobar les bases per la pau. Aquesta setmana parlem amb guerrillers de Colòmbia, Irlanda del Nord i Guatemala que van renunciar a les armes i van optar per la lluita política.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Els dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
En directe des del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Quina espontaneitat, que no.
Quina meravella, sí, si ho fan. És, ells ja els hi surt, és a dir, tu tornes de publicitat, mira, és que ho fan ara, veus? És que no...
Això està molt bé.
Està molt bé, perquè tenen el ritme adquirit, saps?
Un museu que té un patrimoni de més de 20.000 objectes.
Imagina't, és una meravella, eh?
Doncs sí, i tenim el Jaume Perarnau, que és el seu director, amb l'Albert Montilla, passejant per aquí. Què tal, Albert? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Doncs sí, efectivament, som a la planta primera, passejant entre fils, entre telers, entre màquines que no sé ben bé dir què són, amb en Jaume. Jaume, bon dia.
Màquines tèxtils.
Bon dia. Màquines tèxtils, la majoria. Jaume, això és la zona tèxtil, no ho he dit bé.
Aquesta és l'exposició tèxtil de la llana, que és justament el que era aquesta antiga fàbrica. Sí.
Aquí hi ha màquines que hem vist de vegades dibuixades en els llibres d'història i fa molta impressió veure-les en directe perquè són molt grans.
Sí, són molt grans, són originals i justament és la part de la indústria tèxtil catalana del passat. Actualment estem preparant el present i el futur i aquesta és la part de les peces històriques.
Al llarg d'aquests 40 anys el museu ha aconseguit reunir peces impressionants.
I una cosa que a mi fa estona que em crida l'atenció és que hi ha un gran botó vermell en aquesta màquina d'aquí. Ai. Vol dir que també són funcionals, aquestes màquines?
Sí, la majoria d'aquesta exposició poden funcionar i justament aquest és un paro d'emergència.
Ara mateix s'acaba d'activar aquesta màquina, no?
Exacte. Ah, ho estem veient des d'aquí.
Sí. Això és un teler.
El teler.
Simplement, va. I per tant el so que sentiu és una màquina, però penseu que aquí hi havia més de 300 telers a la vegada funcionant.
300 com aquests, alhora?
Com aquests, a la vegada. Sí. Això era un continu, durant hores.
Ah, això és molt de soroll, eh?
Això és molt de soroll i, precisament, molta gent que treballava al tèxtil acaba malament de l'oïda.
Com la gent que treballa a la ràdio.
Ah, també, més probablement, també, sí.
Podem passar això una mica més pel museu? Sí, anem cap endavant.
Sí. A mi, Albert, la que m'agradava molt quan venia d'aquí de petit, m'impressionava molt, és quan fan allò de l'electricitat, que t'ensenyen com es fa l'electricitat.
Sí, això està justament això, aquí al davant.
Això, Jaume, és una cosa extraordinària, eh?
Això és una gàbia de Faraday, realment, sí, que permet veure l'electricitat. L'electricitat, penseu, que no la veiem. Encenem un interruptor i s'encén un llum, però poder veure l'alta tensió, un arc voltaic, això és extraordinari. I justament aquí, quan hi va haver els incendis a Catalunya, es va venir doncs, els pèrits judicials per entendre que és un arc voltaic.
I hi ha un botó vermell també en aquesta màquina, perquè m'agradaria aprimar-ho.
Sí. Sí, no, a més, no t'hi pots acostar gaire, perquè ho posa, no? Que hi ha sí, risc de... Clar,
ah, sí?
Si et cau allò
estem...
a sobre...
És alta tensió, estem a 400.000 volts i, per tant...
Que per començar el matí estaria bé, saps?
L'energia de la còpula l'enxufes aquí i passa allà,
exacte. Fes-hi que peta.
I Jaume, vostè, si es pogués endur una peça aquí, quina s'enduria? Perquè, déu-n'hi-do, 20.000...
Home, jo si m'hagués d'endur alguna peça jo particularment, agafaria alguna de petita per volum, perquè en tenim d'enormes. També n'hi ha moltes de més grans al magatzem que tenim a Cervera, però potser agafaria un astrolabi, que és una rèplica...
Un astrolabi?
És la primera peça que es va fer, a més es va fer a Catalunya, amb idioma que ja no era aràbic, sinó romà, i que permetia la navegació i l'orientació a l'alta edat mitjana.
Jaume, permeti'm fer una pregunta una mica ignorant, eh? Vostè és qui mana aquí, oi?
El que intenta parar una mica.
Vull dir, perquè vostè és qui escull quina peça entra i quina peça surt.
Això ho fa l'àrea de col·leccions. Ah. Tenim dues grans àrees en el museu i això sí que es fa consensuadament, però tenim una política d'adquisicions en què prioritzem tot allò fabricat o utilitzat a Catalunya. Per tant,
d'acord,
hi ha una política que ens defineix què és el que acceptem i el que no.
Ha dit la paraula acceptar. Això vol dir que és que reben ofertes o és que surten vostès a buscar-les?
La majoria són ofertes que ens fan d'empreses, de particulars, de col·leccions. La majoria són donacions, però també en algun cas que hi hagi alguna peça molt important s'adquireix, si es pot adquirir.
Sí, digui.
No dic, però la majoria sí que són empreses que tanquen, domicilis que tanquen i que tenen aquest material i te'l cedeixen, sí.
D'acord, ho dic perquè, perdó que faci la comparació, però s'adonen en compte no convertir-se en una deixalleria, llavors.
Exacte, per això justament fem aquesta política de triar. Aquí, per exemple, ara podeu veure els hispanos suïsses. Aquests són vehicles...
Ah, m'encanta això, m'encanten aquests vehicles. Sí.
Són uns cotxes antics
de mafiós. És on acaba l'estudi de Catalunya Ràdio, no? És on teniu l'estudi de Catalunya Ràdio.
És on estem davant, per exemple...
L'estem veient ara mateix.
Un estudi funcional que funciona, que les escoles poden fer el seu programa i poden endur-se gravat el que fan.
És funcional, també.
És funcional, ens el vareu cedir justament vosaltres. És l'estudi 17.
De fet, són les primeres taules de so que hi havia a Catalunya Ràdio, que estan aquí posades i són magnífiques, eh? Sí.
I aquí el que ens agrada molt és que hi ha molts col·leccionistes d'aparells receptors de ràdio, però sí que ens permet explicar, igual que l'acte que es fa avui aquí, de com s'emet, és a dir, com els emissors de ràdio. Diu que això a vegades no s'explica.
Clar, és que tant el museu com la ràdio... Bueno, nosaltres tenim un any més, no?, perquè som del 83. En el vostre cas també sou del 84.
Nosaltres som del 84.
Som germans.
Sí, estem en allà, sí.
Molt bé.
Perfecte. Ricard, nosaltres acabem aquí. No sé si ens podrem connectar no en aquest estudi, que ja l'estem veient aquí en directe. Déu-n'hi-do, fa goig aquest estudi.
I tant, és molt bonic, molt bonic.
Recorda l'estudi de Catalunya Ràdio, que tenim tots els logos, tenim el 3CAT. Està molt actualitzat,
sí,
eh?
Sí, està
molt
actualitzat, perquè ja dic, és operatiu i funcional. Sí,
d'acord. Jaume Perarnau, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes avui del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Bon Àrea, directe del camp, patrocina l'espai de cuina del Matí de Catalunya Ràdio.
Que gustito, que placer.
Nando Jubany, senyores i senyors.
Hola, bona vella, Nando!
Què tal?
Molt bé, tu?
Bueno, ja saps, com sempre...
El Leo.
Què has portat?
Bueno, avui tens uns bons nassos, per dir-ho finament, que em faguis fer una cosa de ciència i química, un tio que no ha estudiat, que és una mica complicat.
És dir, la ciència és important a la cuina, no?
És bueno, molt important. Ens en vam donar compte quan vam anar a fer doncs, una cosa, un programa que va fer la fundació del Bulli, que vam fer a Harvard, i Harvard feia servir la cuina per ensenyar a la gent de Harvard el que passava, tot el que passava químicament i físicament a través de quan cuinàvem, no? Perquè com que és una cosa que fem tots els que tenim la sort de fer-ho tres cops cada dia, doncs passen moltes coses quan cuinem, no? La reacció de Maillard, quan una emulsió és estable perquè no és estable, saps?
Són reaccions químiques, la cuina, no?
Són reaccions químiques, valent? Jo no t'ho sé explicar gaire bé, però sí que jo sabia fer aioli, sabia fer lectonesa, sabia fer salsa vernesa, sabia fer moltes emulsions, saps? I resulta que jo vaig anar 4 anys, dels 5 anys que va durar, vaig anar 4 anys a Harvard a donar classes de cuina a Harvard, un tio com jo, que en principi era el més dolent de les escoles que havia
estudiat. Bueno, però tu també ets una reacció química, Nando? També t'ho dic, eh?
Sí, una mica sí.
Saps què vull dir-te?
Una mica sí.
Vull dir que ja els hi va bé, això, de que facis...
Per tant, no eres gaire bo a les classes.
No era gaire bo a les classes. Es va ser molt bo.
I ara que et faràs un aioli,
veig? Any... Sí, ara et faré un aioli. Vale? Perquè això que és un aioli, una cosa tan senzilla...
Ho feia jo?
Sí, és que m'ajudaràs. És que t'he portat un davantal. Espera't un poc.
Ah, jo vinc a veure-us, eh? Jo vinc a veure-us, que això no m'ho perdo, perquè, clar, vull dir, fent una miqueta de aioli ostrell... Que, escolta'm, el Ricard és molt bon cuiner, també us ho dic,
eh? Jo sé fer l'aioli, que passa que ara...
No, ara està aquí, ara
s'estallarà. Com que estic a Terrassa, se'm tallarà.
Ara se't tallarà. Ja, no perquè siguis a Terrassa, perquè hi ha gent. Però, escolta'm, el Ricard fa molt bona cuina. Jo el lligo, vinga, va.
Saps què faig, Nando, quan no em queda bé l'aioli?
Sí.
L'aprofito i ho tiro al sofregit, el que sigui. Perquè...
Després dius que ho has fet espersament, que l'has negat espersament, no?
Exacte, perquè queda bo.
Bueno, sempre amb això sempre hi ha el cas.
Molt important això que estàs fent, posar una mica de sal.
Ah, exacte. El que fem és agafar un morter ben parit. A casa hi ha d'haver un morter ben parit. El que no tenim és la mà de morter ben parida. Quan la buscava, avui no la trobava. Saps? I tinc que córrer. A veure, i porto una mà de morter de la senyora Pepis.
Sí, jo, els morters, jo el que sé que m'he trobat és que quan agafo un...
No, perdona, ja pots anar picant tu, sisplau, perquè
vinga,
si no la feina la fotré jo. És a dir, poc anem pas bé, valen.
Ara hem de fer una pasta, no?
No, valen, aquí hem posat dos anys amb una mica de sal. Tots ens agrada l'aioli, i ens agrada l'aioli d'aquest que trobem en algun restaurant d'aquests que anem al cap de setmana, que és un aioli ben perill, que el feia la iaia...
Aquella cosa...
Sí, només aioli, però tenim un problema, que no estem preparats per menjar només aioli. Quan tu fas un aioli sense rovell d'ou, tenim el problema de que és massa fort, perquè l'emulsió hi ha d'haver molts alls. Quan fas aioli has de posar...
Però jo el que faig és, faig els dos alls, si no em queda bé, li foto la rovell d'ou i m'acaba d'ajudar a...
Ara, no, una mica més, ja ho fas bé. Jo t'ensenyaré la manera.
El que n'has fet en tres mesos de gimnàs ho faràs tu avui de braç, ja t'ho dic ara.
Mira, aquí el que hem de fer ara, aquí jo ja hi comptem a posar... I no ets més dolent per posar-hi un rovell d'ou, al contrari, que farem un aioli que en podrem menjar molt més.
Això ja està.
Vale. Això ja està, vale, perfecte, molt bé. Ara hi hem tirat un rovell d'ou. Vale. Ara aquí el comencem a remenar, perfecte. Saps que hi ha moltes coses, no?, que diu que si les dones teniu la regla, l'aioli es talla. És mentida, perquè no en sabeu. És a dir, no es talla perquè tinguis la regla ni perquè estiguis de mala llet, és perquè tu has fet coses que estan malament. Quan que és una emulsió, que en principi no és gaire estable, hem de vigilar que les temperatures estiguin bé. Si agafem un ou de la nevera i tenim l'oli calent, anem bé, no anem bé. Tenim un oli fred o un rovell d'ou calent, amb això, han de tenir la mateixa temperatura. Ous de fora, amb la mateixa temperatura que l'oli també el tinguem a fora, vale?
Vale.
Ara t'explicaré el truco que tinc jo. Veus aquí que he portat una mica d'aigua? Ara el Ricard ha remenat, ha picat molt bé l'all, ha tirat...
Ah, molt bé, això.
I aquí posem, 4 gotes d'aigua calenta.
Ah?
4 gotes d'aigua calenta. I ara què fem? Ara això t'ho faig jo, eh? Però perquè, almenys començar, perquè si se'ns talla quedarem fatal, vale? Almenys comencem.
Tu el tires directament, eh? No el tires en el foradet del morter perquè baixi.
No. Aquí, valen? Ara, al començament, has d'estar al cas, eh? És a dir, aquests ous poder estan avui ja una mica remenats. Ja abans de venir ja han fet la maionesa pel camí, que ja n'hem trencat algun. Saps què vull dir?
Ja.
Yeah. Això hem d'estar al cas. És a dir, hem de vigilar... Valen? Però el que s'ha d'estar molt al cas és quan tu comences. Quan tu comences, has d'anar prou a poc, perquè ja vagis tenint una massa, és a dir, que l'emulsió es comenci a fer bé. Però aquí hem de tenir dues coses. És a dir, hem de tenir que quan tu fem un all oli ens surt bé, ens sembla que ens surt bé perquè en sabem. Ens surt bé perquè la temperatura de l'oli és la mateixa que el rovell d'ou. Ens surt bé perquè representa que la part tocuosa, la part de l'aigua que hi posem, valent, és equilibrada per la part de greix que posem, que en aquest cas oli d'oliva. Ho entenem o no?
Perfectament.
O no entenc res.
Sí.
Oi, no és el que fan aquests tios, no? Que expliquin física i química, que la gent normal no entenem res.
Si algú té alguna pregunta, que aixequi la mà, que la podrem fer, aprofiteu-ho.
Ho veus aquí, valent? De ser aquí, ho veus que ara ja ho tenim molt bé?
Sí.
Quan tu tens un aioli així, es talla per dues coses, l'aioli o la maionesa, que seríem el mateix. Es talla o perquè per canvis de temperatura o es canvia per massa, o es talla per massa espès o massa clar. Si tu corres massa i portes l'aioli clar, es talla. Valent? Ara veus que és molt espès, l'aioli?
El que em sorprèn és que estàs tota l'estona tirant una gota d'oli. No, no ho fas, allò, trossos, eh?
No,
hi ha gent que va parant.
Bueno, pots parar, pots engegar... No. Pots remenar cap a l'altra banda. Hi ha gent, no, és que s'ha de remenar sempre cap al mateix cantó. Mentida. Valent, deixés, cap a l'altra banda. Veus que ara se'ns espessa molt?
Sí.
Doncs ara hi tirem unes gotes més d'aigua calenta. Però veus unes gotes, eh? No estic parlant d'un got de vi. Unes gotes. Valent, i ara se'ns tornarà a aclarir una mica. I ho podem allargar fins que el que volem.
Ah.
Després,
vas tirant oli.
Com menys estable sigui, si la podem fer molt espessa, nosaltres farem un aioli que girarem el morter. El girarem, eh?
Perquè no caurà, eh?
I no ens caurà al cap, valent? O sigui, ara no en farem més.
Ho podem fer sobre el cap del Canalies, doncs, a veure què passa.
Ho farem al cap del Canalies.
Per què sempre jo? Vull dir, no podem fer amb algú del públic que segur que té ganes que li caigui all i oli aquest matí?
No, ho hem de fer amb el Canalies.
Perquè prefereixo demanar perdó a tu que amb un senyor que ha vingut aquí a passar-ho bé.
Sí, bé.
Vale? Ho veieu? Mira que és fàcil, eh? Ho veus que és fàcil? Veus que torna a estar molt espès. Però això, resulta que jo me'n vaig a Harvard i em diuen que això és un procés químic de l'hòstia. Perquè aquesta emulsió és equilibrada, ho estic fent molt bé, la part de l'aire que incorporo és la que toca i sobretot les temperatures estan bé. Però jo què sabia? Jo sabia que havia de tirar gotes d'aigua com m'ho ensenyava la meva iaia. Jo sabia que...
Perquè porta oxigen, no?
Que si poso massa rovell no va bé, que si poso massa no va bé. I veus, aquest allioli sembla que no hi ha iai. Però què passa? Que jo d'aquest allioli, com que he tirat el rovell d'ou, tota aquesta quantitat de rovell d'ou me l'estalvio d'all.
Ah.
I després quin avantatge tinc? Que jo d'aquest rovell d'ou puc agafar carn a la brasa, o costelletes de cabrit, o una galta de porc, i menjar aquest all oli i menjar-me'n 4 cullerades. Perquè hi ha molt poc all.
Clar.
Però és molt bo. Veuràs que és boníssim. Vale? Has vist, he tirat 4 gotes d'all, i ara ja no n'hi tirarem més perquè no cal que en fem més. Però aquí podríem omplir. Amb un rovell d'ou podríem omplir la meitat d'aquest morter. Podríem fer quasi bé 400 centilitres d'oli.
Dos grans d'all i un rovell.
I un rovell. Si tu el vols més fort, menys fort. I aquí us recomano oli d'oliva verge, siurana, amb una acidesa baixa, valent, que sigui molt suau, molt suau. No podeu fer amb un picual de l'Andalusia, ni podeu fer amb un oli molt fort.
I de girassol tampoc, anant d'un tenc.
No, l'únic que aquí, si ara només tinguéssim aquest, és massa fort per mi. Ara el provareu i és massa fort. Valent? Si ara no tenim res més, hi tiraríem una mica de girassol per allargar-lo una mica. No és cap pecat.
Perquè no agafés tan gust l'oli d'oliva fort.
Ara, perquè em puguis menjar més, valent? Saps què passa ara? Ara ho remeno més, ho veieu? Mira, veta. Veus, mireu.
Podeu fer... Oh! Clar, home.
No, a un allioli.
És que... Però ara...
Acaba...
Sí. No m'espanto, jo me'n refio.
El morter, l'allioli no cau, eh?
No cau.
I té aquest color verd, perquè l'oli que us heu portat és un oli que faig jo, que van envasar la setmana passada, que és oli verd d'aquest any.
Ah.
Saps que és oli verd, que diuen que és l'or verd?
Doncs sí.
Això és or verd. Per això és verd, perquè aquest oli, veus?
Sí.
És de color verd.
Quina meravella.
Què et sembla? Has fet un aioli de puta mare, vale?
Ja tinc la llesca de pa, veus?
Mira. Ja hi és, a veure, la prova de foc. A veure. A veure, prova tu primer, no. Nando, què tal?
No, primer has de provar sense.
Sí.
A veure, Ricard.
Boníssim.
Saps que és una mica fort d'oli? Però és que té una textura que sembla el que feia la iaia aquella que ja s'ha mort?
Hòstia, però... Avui, si ens fotem a fotre petons per aquí...
Vas als restaurants i dius... No, la Ioli de la iaia, però la iaia ja fa tres generacions que no hi és.
Deixem anar a provar al públic, a veure què els hi sembla.
Sí, sí, sí.
A veure, qui vol provar la Ioli?
A veure, anem-hi.
A veure, provi una mica amb el dit, així suau.
Home, nosaltres anem preparant...
No tenim res més, una mica així pel costat. Home, no, posi el dit al mig.
Ah, bé, un moment.
A veure. Estàs tossegant?
Ja està. Home, no. T'ha agradat o no?
Boníssim,
Nando. Bueno, doncs aprovat.
I ara què prepararem?
Què estàs fent ara?
Bueno, ara...
Segon experiment?
Sí.
A veure. Compte, eh?
Compte.
Què has portat aquí?
Com... Bueno, aquí, primer he portat... Ara no sé com va aquest tur... És que he anat a comprar un Turmix nou, perquè no podíem venir amb un Turmix que no fos nou, vale?
Compte, eh? Compte.
Ara.
No, ara no.
L'has de fixar.
Aquí em diu...
Va amb wifi, està com bloquejat.
Sí, aquí em diu que hi ha... És que això és molt d'intel·ligents, aquest Turmix que he comprat.
Recordem que estem aquí parlant de ciència i tot i no sabem fotre això, eh?
Assistència tècnica.
Vale, anem a explicar què hem fet ara aquí, valen?
Tenim 30 segons, ho acabarem després de les notícies.
Exacte,
digues,
a veure.
Explica.
Valen? Mira, mireu. Això, anem a fer una altra cosa que és química.
A veure.
Com va això? Espera. Valen, perfecte. Valen, aquí el que fem és que fem... Hem agafat un liquat de pastanaga normal, valen? I hem posat una mica de lecitina de soja. Bueno, no ho sé, això ara.
Però fem una cosa, anem a les notícies
sí,
de les 11.
Ara.
I ara ens ho expliques. Tu ho has fet. Ara tornem aquí des de Terrassa. Notícies de les 11 i ara tornem. Amb Nando Jovany.